Bon dia, com esteu?
Bon dia. Avui cel variable i vent de garbí a partir de la tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 20 de gener de 2025. A Palamós veuran sortir el sol d'aquí a 9 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. Aquesta setmana, que comencem avui, no serà tan freda com l'anterior, per tant, deixem enrere aquesta setmana dels barbuts i les glaçades desapareixeran i de dia la temperatura hi anirà pujant lentament. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè els alcaldes del Baix Ter alerten del risc de nous desbordaments del riu Ter 5 anys després del temporal Glòria. Però, a més, parlarem de que el Departament d'Agricultura ha atorgat 4,8 milions d'euros d'ajudes al sector primari al Baix Empordà, afectat per la sequera del 2023 i també del 2024. I, a més, destacarem que han augmentat els rescats a les comarques gironines després de la pandèmia. De seguida repassarem tota aquesta informació, però a més, avui hem de destacar que parlarem amb l'artista Marga Ximénez i també la comissària Alina Norandi després de que Ximénez inaugurés aquest dissabte l'exposició de festes i desfetes al Museu de Can Màrio, una exposició que explora la violència a través de l'art amb materials reciclats. I a més, com cada dilluns, parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. De seguida ho repassarem tot. Abans prem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
També tenim a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
I també saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, els alcaldes del Baix Ter alerten del risc de nous desbordaments del riu Ter 5 anys després del temporal Glòria. Carla?
5 anys després del temporal Glòria, els alcaldes de Verges i Torroella de Montgrí reclamen a l'Agència Catalana de l'Aigua que actuï per retirar les illes fluvials que dificulten el pas de l'aigua i podrien provocar nous desbordaments. Tot i les millores en infraestructures, consideren que queda molta feina per fer per evitar futures inundacions.
I després de parlar de desbordaments, parlem de sequera perquè el Departament d'Agricultura ha atorgat 4,8 milions d'euros d'ajudes al sector primari del Baix Empordà, afectat per la sequera del 2023 i el 2024.
El Departament d'Agricultura ha destinat més de 2 milions i mig d'euros al Baix Empordà per pal·liar els efectes de la sequera del 2024, auxiliant més de 5.000 hectàrees i beneficiant més de 200 expedients. Aquesta xifra se suma als quasi 2 milions i mig d'euros rebuts al 2023. Els ajuts inclouen compensacions per correus herbacis, hortícoles i fruita dolça, afectats per la manca d'aigua.
I augmenten els rescats a les comarques gironines després de la pandèmia, Oriol.
Els rescats al medi natural a les comarques gironines es mantenen a l'alça amb una tendència consolidada, que és superior a la d'abans de la pandèmia. En concret, si el 2019 se'n van registrar 395, el 2024 s'ha tancat amb 479 rescats.
I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí substitueix 1.072 punts de llum a la via pública per passar-los a tecnologia LED. Aquesta millora inclou el nucli antic de Torroella, la urbanització Maspinell i el nucli de l'Estartit. L'actuació té un cost de 253.000 euros, dels quals 86 es cobreixen amb fons propis i 167.000 es financien a través del Pla de Sostenibilitat Turística. I parlem de cultura perquè el Museu del Suro de Palafrugell inaugura una exposició del doctor Martí Boada. Ferran.
Sí, ho fa a partir dels documents que ha recopilat el doctor Martí Boada durant la seva trajectòria professional. La mostra, Arbre, Ecologia, Societat, Art, inclou documentació i materials vinculats a l'arbre i també a la fusta. L'acte es va fer aquest dissabte passat al vespre amb una conferència de l'autor.
I encetem la plana esportiva perquè neix el club de boxa Palafrugell amb Toni Pérez al capdavant.
En una entrevista al Palesport explica que fa uns 15 anys que volia tirar-lo endavant però no havia trobat el moment fins ara. De fet, ho va començar a gestar abans de la pandèmia però va haver d'aturar. Ara la seu és a la plaça del mestre Joan Planes i fan activitats dirigides durant tot el dia per aprendre l'esport.
I el director de l'Oncotrail, Lluís Comet, admet que s'han ampliat el nombre d'equips fins als 330, però que no poden créixer més. Ho va explicar en una entrevista al Supermatí, on ha remarcat també que ampliar-ho més suposaria complicacions a nivell organitzatiu. Pel que fa a l'objectiu solidari de la cursa, la Fundació Oncolliga Girona aspira a superar els 400.000 euros en aquesta edició del 2025 i superar així la xifra de 396.772 euros que es van recaptar en l'edició del 2024. I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, perquè a part de l'arribada avui de Donald Trump un altre cop a la Casa Blanca, TikTok està treballant per restablir el servei d'aquesta xarxa social als Estats Units després d'aquest migdia d'aturada total. Tot plegat després de que Donald Trump, que ha assegurat que aquest dilluns, quan torni a la Casa Blanca, signarà una ordre executiva per suspendre la prohibició de la plataforma durant 90 dies. En un comunicat, TikTok ha confirmat que ja està en procés de restaurar el servei. Per tant, veurem aquestes properes hores quins són els canvis que hi ha en aquesta restricció del servei i veurem si realment s'acaba tornant a poder fer servir als Estats Units. I anem fins a la Franja de Gaza perquè al Pròxim Orient, gairebé 24 hores després de l'inici de l'alto al foc, Israel ha alliberat els primers 90 presoners palestins. Unes hores abans, Hamas ha deixat anar les tres primeres hostatges, dones d'entre 24 i 31 anys, que estaven segrestades des de l'atac del 7 d'octubre de 2023. Es tracta de Romy Gonen, Emily Damari i Doron Steinbacher, que ja són en territori israelià després que el grup terrorista les entregués a la Creu Roja. A partir d'ara, però, la resta d'alliberaments arribaran amb comptagotes i haurem de veure com s'acaba aquest procés. I venim fins a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 19 anys per l'agressió d'un vigilant de seguretat a l'estació de metro de Poblenou, a Barcelona. Va passar aquest dissabte a un quart de 12 de la nit arran d'una baralla a l'interior d'un vagó de la línia groga, la L4, que va protagonitzar un grup de joves. Tres agents de seguretat van fer baixar els responsables de la batussa a l'estació de Poblenou i va ser llavors quan un dels nois va agredir amb violència un dels vigilants. L'afectat va quedar ferit de consideració i el van traslladar a un centre hospitalari. Els Mossos es van desplaçar al lloc dels fets i van arrestar l'agressor, que ja tenia tres antecedents per un presumpte delicte de lesions. I seguim en la plana de successos perquè un home ha mort atropellat per un cotxe aquest dissabte al vespre a l'AP7 al Vendrell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís del sinistre es va rebre a gairebé 9:15 del vespre al quilòmetre 220 de l'AP7, just a l'encreuament amb la C32. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va embestir una persona que va perdre la vida. Es tracta d'un home de 61 anys, veí del Vendrell. Arran del sinistre es van activar 4 patrulles de Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. I seguim parlant de successos perquè 5 persones han quedat intoxicades per inhalació de fum aquest dissabte a la nit en l'incendi en una residència de gent gran a Sabadell, segons han informat els bombers i també el Servei d'Emergències Mèdiques. Els afectats van ser traslladats en estat menys greu a l'Hospital Parc Taulí i l'avís del foc es va rebre a gairebé 10:15 de la nit a la residència Sant Oleguer, situada al 219 del carrer Calçans Duran. Les flames es concentraven en un despatx de la primera planta del geriàtric i la fumarada va obligar a evacuar diversos ancians. 9 dotacions dels bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets i van poder extingir l'incendi a mitja hora. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques va activar 4 ambulàncies i també un equip conjunt amb els bombers. I abans de continuar amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
La setmana passada va ser molt freda, però com es presenta aquesta?
Aquesta setmana que comencem avui no serà tan freda com l'anterior, ni de bon tros. Les glaçades desapareixeran i de dia la temperatura irà pujant lentament, sobretot de cara a la segona part de la setmana. De fet, aquest dilluns encara mantindrem l'ambient fred, a causa dels núvols, que seran abundants, però sense més conseqüència. El vent de Garbí bufarà a partir de la tarda, moderat, sobretot a la costa sud. Encara mantindrem mar de fons de llevant, avui sí, millorant lentament. De cara a demà, mantindrem el mateix temps.
Doncs aprofitarem aquest ambient fred, perquè és l'època que toca, però també aprofitarem que encara no hi ha aquestes precipitacions que vam tenir, per exemple, el divendres passat. Moltíssimes gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. I com sempre, escoltem el comentari que avui ens porta la Sabel Gámez.
Un lloc poc comú. A l'Empordà estem acostumats a escoltar dins les nostres orelles el so de les onades del mar, a perseguir la lluna a través d'un cel ple d'estrelles, a caminar amb la sorra de la platja ballant entre els dits dels peus, a tocar la natura en plena muntanya, i no deixem que un entorn extraordinari passi a ser comú. I comú en el sentit estricte de la paraula, quelcom habitual, perquè no ho és. Perquè viure a l'Empordà és d'allò més extraordinari. I extraordinàries són les oportunitats que tenim en aquesta terra de viure i gaudir de moltes creacions, de l'art i de la cultura. A l'Empordà s'aprecia la màgia, la sensibilitat i la poesia en totes les seves manifestacions i es fomenta compartint-la. Una oportunitat la trobem en el cicle de Cinema Gaudí, que porta a casa nostra cada any els millors films perquè els degustem. Sant Feliu de Guíxols comparteix aquesta aventura des de fa temps, any darrere d'any, i aquest 2025, el 17 de gener, amb la projecció d'Un lugar comú, ens ensenya precisament això, a mirar i veure en el comú tot allò que té d'extraordinari. El 21 de febrer, amb Marco, la vida es fa més real, i el 21 de març, amb el 47, la lluita pel que un vol transforma la vida de molts. Petits bocins del comú que ens fan viure de veritat un lloc poc comú. Un lloc, en aquest cas, que olora sal, a herba mullada i que ens mou al compàs de la tramuntana.
Doncs aprofitarem aquest cicle Gaudí que tindrem durant les properes setmanes i els propers mesos a Sant Feliu de Guíxols. Moltíssimes gràcies, Sabel Gámez, pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de passar a fer l'entrevista, escoltem una mica de música amb Elefants Toques Grasses.
es fan matins. Comptant les llàgrimes, el buit ha pres a caure cap amunt.
I el Museu de Can Màrio de Palafrugell acull des d'aquest dissabte 18 de gener i fins al 18 de maig l'exposició de festes i desfetes de l'artista visual Marga Ximénez. Aquesta proposta, composta íntegrament a materials reciclats, busca conscienciar sobre les múltiples formes de violència que travessa la societat. I per parlar d'aquesta mostra ens visita la mateixa artista Marga Ximénez i també la comissària d'aquesta exposició, Elina Norandi. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria donar-vos les gràcies per ser aquí al Supermatí, però, esclar, m'agradaria parlar una mica de les peces que hi podrem trobar en aquesta mostra de Can Màrio. No sé si em podries respondre primer tu, Marga, i després parlar una mica, no, de com s'ha fet la tria d'aquestes peces, que crec que l'Elina ens podrà explicar una mica més com va funcionar. No? No sé si, Marga, comencem per tu.
Molt bé. Crec que m'has preguntat quines peces trobaríem, oi?
Exacte.
Doncs jo crec que, seguint en realitat els criteris de la comissària, hem exposat com dos grans blocs, que serien les peces que fan més atenció d'una manera més directa a temes socials i polítics, i un altre bloc que parla una mica més ja de temes més privats, que realment també són polítics. Vull dir, tot el que és privat és polític. I entremig, unint aquests dos blocs, trobem una sèrie de peces que estan fetes per els meus heterònics.
Uh-huh. I Elina, no sé com s'ha fet aquesta tria de peces, és a dir, a l'hora de configurar l'exposició, com ho heu fet, com heu aconseguit crear aquesta harmonia, no? Al final, que parlàvem aquest fil ara mateix, del tipus de peces que hi podem trobar.
Bé, l'exposició és una exposició gran, però clar, no és una exposició ni antològica ni tampoc una gran monogràfica, ja que no inclou el que és tota la trajectòria d'aquest artista, que ja és molt llarga i molt rica en peces. Per tant, jo vaig fer una tria que només escollia les obres que ella ha produït a partir de l'inici d'aquest segle, de l'any 2000. He triat peces, no totes, tampoc les que ha produït en aquesta època, però peces que venen des de l'any 2000 fins avui dia. I el que són és, la majoria són instal·lacions i també algunes escultures. Perquè el que s'ha de dir és que ella és una artista tèxtil, comença als anys 70 en la pràctica del que és el tapís tradicional que va a la paret. D'aquí ella passa a les escultures tèxtils i finalment, que jo diria que la seva gran aportació a l'art català, és una artista que de l'escultura passa a la instal·lació tèxtil. Per tant, és el que es pot veure aquí a Can Màrio. El públic veurà tot un seguit d'instal·lacions tèxtils i també algunes escultures, com he dit abans.
Mm-hmm. Vull dir, tenim tota aquesta varietat, no? Però a més parlàvem de que totes aquestes obres, no, tant l'escultura com per exemple aquestes instal·lacions tèxtils, estan produïdes amb material reciclat. Esclar, Marga, no sé com aconsegueixes tot aquest material i com aconsegueixes crear totes aquestes obres que al final són una mena de reivindicació del tipus de violències que experimenta la societat actual.
Aquest material reciclat l'aconsegueixo de dues maneres. Primer, mantenint, guardant el material que m'envolten a mi. Malauradament vivim en una societat de comprar, llançar, utilitzar un cop, llançar. Jo no faig això, jo el que faig és que quan les meves pròpies coses doncs se'n fan velles o no són tan velles, però ja no són tan pràctiques, perquè el temps va passant i les necessitats són diferents, les guardo i amb la idea, evidentment, de que les faré servir. A mi m'interessa transformar totes les coses del meu entorn perquè acabin sent obres que, com ja hem comentat abans i la Lina ho ha dit molt bé, doncs parlin dels problemes, que violències, injustícies de tot tipus que ens envolten. I també haig de dir que entre aquesta manera de reciclar, diguem-ne, a partir del material privat, de la meva vida privada, també reciclo alguns materials trobats al carrer. De manera que és una barreja d'aquestes dues coses.
I a l'hora de crear les peces, parlàvem, no, de la inspiració a través d'aquest tipus de violències. Quin tipus de violències hi podem trobar representades a les teves obres?
Doncs des de violències provocades per als conflictes bèl·lics, per exemple, com seria el cas d'una peça que jo li dic la vuitena arma i que fa referència a la violació de les dones en els conflictes bèl·lics com un arma més de l'enemic, diguem-ne, no? Que sap que destruint a les dones es destrueix aquell element capaç de crear vida nova i, per tant, adversaris nous, no? D'alguna manera, llavors, jo denuncio, això és una de les peces que és una instal·lació que jo denuncio. I que, per cert, em va agradar molt que al cap de bastants anys d'haver fet aquesta peça, per fi es va declarar aquesta violació de les dones en els conflictes bèl·lics com un dels drets de la humanitat que s'ha de protegir, que no poden passar, no? Que això em va fer molta il·lusió trobar-lo després. I també hi ha peces que fan referència a la violència també de tota mena que poden patir els infants. Violències, doncs, de gènere, no només dins de la llar, sinó també amb una comissaria de policia que tortura una dona per les seves idees polítiques. De manera que és molt divers, molt diverses el tipus d'injustícies i violències que podem trobar en aquesta exposició i en aquestes obres que faig.
I Elina, m'agradaria preguntar-te, perquè esclar, estem parlant, no, de que hi ha escultura, hi ha aquestes instal·lacions tèxtils dins del Museu de Can Màrio, però com conformeu l'exposició? És a dir, com decidiu a quina posició anirà cada peça i com destrieu, no? Perquè estem parlant de que la trajectòria de la Marga agafa molta embranzida a partir dels anys 2000 aproximadament i esclar, com es pot concentrar tot això en una exposició?
Bé, el que estàs preguntant realment és el que és una de les claus de la feina del comissariat, no? I és de les més úniques que té aquesta professió meva. Doncs mira, jo sóc una persona que treballo de manera molt intuïtiva i per això també m'agraden molt les obres dels artistes que treballen amb les emocions, que no només tenen un alt contingut intel·lectual, sinó també una forta emotivitat, com és l'obra de Marga Giménez. Jo he connectat molt amb l'obra d'ella des de fa molts i molts anys i per tant no m'ha costat, és a dir, jo en el meu cap ja me'n vaig anar fent el que és un recorregut de les peces, jo coneixia les seves obres i per tant tenia com molt clar les que creia que eren imprescindibles que el públic les conegui. I a partir d'aquestes obres, també, com que jo ja sé que els eixos del seu discurs artístic és aquesta bueno, aquesta no divisió entre el que és el que pertany a l'esfera pública i el que pertany a la vida privada. I com que també sé que dintre d'aquesta qüestió per ell és importantíssim també el tema de la memòria, com configurem la memòria personal i d'aquí la col·lectiva, doncs com jo ja tenia present tot això, després ja et dic, va ser una qüestió de seguir un recorregut que expliqués el seu pensament, el que ella vol dir amb les seves obres, i que el públic, perquè el comissari i nosaltres en realitat també el que som és com la representació del públic, no? Abans de fer l'exposició, doncs jo el que volia és que el públic mica en mica s'anés endinsant en el pensament i en la creativitat de Marga Giménez, i per tant és una tria, ja et dic, que té molt a veure amb el seu discurs, però també molt amb la meva intuïció de pensar com el públic pot anar connectant amb l'obra d'aquest artista.
I esclar, justament avui, per exemple, parlàvem del conflicte a Gaza, parlàvem d'altres tipus de conflictes que existeixen al món. No sé si aquest discurs sobre violència, explorant a través d'aquests materials reciclats, avui pren més rellevància tenint en compte la gran quantitat de conflictes que tenim actius al món.
M'ho preguntes també a mi.
Sí, bueno, a totes dues, perquè, esclar, d'aquest sentit, crec que des de la visió del comissariat, però a més de l'artista, crec que té sentit, no? Parlar de si realment, vull dir, aquests discursos avui encara tenen més pes, tenint en compte, no?, l'exposició que tenim amb les violències i els diversos conflictes que patim arreu del món.
Sí, mira, una de les claus de les grans obres d'art és que resignifiquen. És a dir, que a una obra bona, a una gran obra d'art, el temps no li passa per sobre. I es va resignificant segons canvia el món, no? L'obra va ser creada en un moment concret, però després ella continua resignificant-se amb el pas del temps. I això li passa a l'obra de Marga Giménez. I en aquest cas, hauria de dir que tristament, no? Perquè, per exemple, ella abans ha parlat de l'obra La vuitena arma, que es refereix a un conflicte concret, però és que tu ara vas a veure aquesta exposició i pots pensar en molts conflictes que tenim avui dia, tristament, com deia. Les seves obres poden haver partit en un moment donat d'un conflicte bèl·lic dels anys, no sé, de començament del 2000, però que venien dels 90, coses que ja havia conegut abans, però que ara tu les pots interpretar del que està passant a Ucraïna, a Gaza, a Sudan, és a dir, és un fet que desitjaríem que no fos així, però des del punt de vista de l'actualitat de l'obra i de que el públic no ha necessàriament de conèixer el conflicte que va originar aquesta obra per entendre l'obra perfectament.
No sé, Marga, quin és el teu punt de vista? Creus que...
Sí, malauradament el meu punt de vista és que doncs continuem, com ha dit molt bé la Lina, reconeixent que aquestes peces que jo les vaig fer fa molt temps serveixen per a l'actualitat, no? És trist perquè a mi, que m'hauria agradat, doncs, com a la major part dels artistes, evident, no, jo diria de creadors, ja no només visuals, sinó de tota mena, doncs tenim una mica la idea de que a través del nostre treball el que ens agradaria és transformar una mica, no?, ajudar a la transformació de la societat i ajudar a que sigui millor, doncs potser ho fem, però tan lentament que de vegades és una mica frustrant, no?, perquè per això, perquè reconèixer que La vuitena arma en aquest moment té la mateixa actualitat que quan la vaig fer, crec que aquesta és del 2000 o 2001 o 3, més o menys, clar. La veritat és que penses que què podem fer, no?, què està passant a la nostra societat que encara doncs no hem trobat una manera no violenta de resoldre els conflictes polítics, els conflictes socials i sobretot els, això, que no s'hagi d'arribar a aquestes guerres tan terribles, no? Ni aquestes terribles ni petites. Vull dir, tenir que encara no hi hagi la possibilitat de resoldre els conflictes a través del diàleg és lamentablement, és molt trist pensant en el ser humà, no? On deixa les seves capacitats d'un tipus de més de pensament, no? No sé, és que realment costa molt d'entendre, i per tant d'explicar-ho i bueno, jo ho intento dir amb les eines que tinc. I ho continuaré fent, que no, per mi no seria en aquest moment ja possible fer un altre tipus d'obra que no sigui una obra compromesa amb els problemes que tenim davant i que ens envolten a tots.
Doncs, per entendre una mica més aquesta obra, perquè a part d'explicar-ho, també convidem a veure aquesta exposició que es troba al Museu de Can Màrio de Palafrugell fins aquest proper 18 de maig. També donar-vos les gràcies, Marga Ximénez, i també Elina Norandi, per ser aquí al Supermatí i explicar una mica més les obres que podrem trobar en aquesta exposició. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Gràcies a vosaltres, també.
Adéu, bon
gràcies,
dia.
Gràcies, bon dia. Bon gràcies.
I quan passen 3 minuts exactes de 9:15, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè 5 anys després del devastador temporal Glòria, els alcaldes del Baix Ter alerten que les mesures de prevenció no són suficients per evitar que un episodi similar torni a causar greus danys. El temporal, que el gener de 2020 va provocar desbordaments del riu Ter i grans destrosses a les comarques gironines, encara deixa empremta en formes de deures pendents. Carla?
Una de les principals preocupacions és l'acumulació d'illes artificials al riu Ter, formades pel pas del temps i que dificulten el flux natural de l'aigua. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, reclama que l'Agència Catalana de l'Aigua actuï de manera decidida per retirar aquestes acumulacions. Segons Colomí, aquestes illes ajuden a botir el riu durant les crescudes, fet que en facilita els desbordaments. També recorda que a la gola del Ter, on desemboca l'aigua que baixa des del Pirineu, aquestes acumulacions poden tenir conseqüències greus. En la mateixa línia, l'alcaldessa de Verges, Diana Canals, coincideix que aquestes illes fluvials van ser clau en el desbordament del riu durant el temporal Glòria i que podrien tornar a tenir el mateix efecte en cas de noves tempestes. A més, critica l'estat deficient de la mota del Ter al seu municipi, que fa 5 anys que va cedir durant el temporal. Canals lamenta que encara no s'ha fet cap manteniment adequat. Recorda també que durant el Glòria va ser un veí qui, amb una acció heroica, va evitar una catàstrofe major taponant part de la mota afectada. Malgrat aquestes preocupacions, tant Colomí com Canals reconeixen que s'han fet avenços significatius en infraestructures i en la millora de la llera del riu Ter. Així ho confirma Narcís Poch, coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, que valora positivament les neteges i les millores realitzades. El temporal Glòria, que va tenir lloc el gener del 2020, va marcar un abans i un després en la gestió del territori i en les infraestructures gironines. Una forta llevantada va descarregar litres per metre quadrat, provocant la crescuda de rius de destrosses de carreteres i ponts, així com inundacions de camps i equipaments. A la costa, el fortunatge va malmetre passejos marítims i altres espais públics. A Torroella de Montgrí i Verges, el riu Ter es va desbordar, afectant especialment zones agrícoles i equipaments. Les autoritats locals recorden aquells dies com un punt d'inflexió per la gestió de riscos naturals, però insisteixen que encara queda molta feina per fer per garantir la seguretat dels municipis davant d'episòdics climàtics extrems. 5 anys després, les demandes dels alcaldes del Baix Ter posen el focus en la prevenció. Consideren que l'adaptació al canvi climàtic és clau per evitar que un temporal com el Glòria torni a tenir conseqüències devastadores.
I I canviem de tema perquè hem de parlar de sequera, perquè el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha destinat 2.618 milions d'euros en ajudes a les explotacions agràries del Baix Empordà afectades per la sequera del 2024. Aquesta ajuda ha beneficiat 219 expedients, cobrint 5.344 hectàrees de conreus. Els fons s'han repartit en el marc del decret llei que regula les mesures extraordinàries per pal·liar els efectes de la greu manca d'aigua que ha afectat el sector, Carla.
Aquestes subvencions formen part d'una estratègia més àmplia que també va incloure ajuts a la sequera del 2023, any en què es van destinar 2.200.000 euros a 246 expedients i a més de 10.400 hectàrees de la comarca. En total, els agricultors de la zona han rebut gairebé 5 milions d'euros en dos anys per compensar les pèrdues derivades de la falta de la pluja. Els ajuts inclouen compensacions per la falta de sembra de conreus herbacis anuals d'hivern, com el blat de moro i l'arròs, així com per conreus hortícoles i fruita dolça, com pomeres i altres fruiters. A més, les mesures s'han centrat en zones especialment afectades, com el Baix Empordà, on la sequera ha tingut un impacte significatiu en els conreus de regadiu. A nivell de Catalunya, aquest 2024 es van aprovar un total de 653 expedients, amb un pagament total aproximat de 6.600.000 euros, cobrint més de 14.500 hectàrees. El Baix Empordà és una de les comarques amb una major afectació i, conseqüentment, per tant, una de les més beneficiades pels ajuts. Aquestes línies d'ajut s'inscriuen en un marc d'emergència per respondre a la situació crítica que viu el sector agrari, amb especial èmfasi en protegir les explotacions que depenen de sistemes de regadiu i aquelles que han vist reduïda la seva capacitat productiva. Segons el Departament d'Agricultura, aquestes mesures han estat essencials per garantir la continuïtat de moltes explotacions i per minimitzar l'impacte econòmic de la sequera a llarg termini.
I augmenten els rescats a les comarques gironines després de la pandèmia. Es mantenen a l'alça amb una tendència consolidada, Oriol.
Sí, els rescats al medi natural a les comarques gironines es mantenen en una tendència que és superior a la d'abans de la pandèmia. En concret, si el 2019 se'n van registrar 395, el 2024 s'ha tancat amb 479. El sergent responsable de la unitat Grup d'Actuacions Especials, el GRAE, a Olot, Pere Planagumà, ho atribueix al fet que l'activitat al medi natural ha crescut després de la pandèmia i, en conseqüència, ha provocat que hi hagi més incidències. Les comarques amb més serveis han estat el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Ripollès, amb 110, 100 i 95 respectivament. Addicionalment, on més rescats es fan és a camins de ronda del litoral o a l'alta muntanya. Aquests serveis representen el 63,5% del total, amb 304 l'any passat.
I canviem de tema i parlem de sostenibilitat, perquè l'Ajuntament de Torroella ha substituït 1.072 punts de llum a la via pública per passar-los a tecnologia LED. Aquesta millora inclou el nucli antic de Torroella, la urbanització Maspinell i també el nucli de l'Estartit. L'actuació té un cost de 253.000 euros, dels quals 86.000 es cobreixen amb fons propis i 167.000 es financien a través del Pla de Sostenibilitat Turística. La renovació suposarà una reducció del consum energètic del 75%, passant de 387 a 85 quilowatts l'any i un estalvi econòmic estimat del 85%, que equival uns 80.000 euros. A més, gràcies a la nova il·luminació LED es preveu una disminució d'emissions de 140.827,13 quilos de CO2 a l'any, consolidant el compromís del municipi amb la sostenibilitat i també la lluita contra el canvi climàtic. El regidor d'Energia, Josep Martinoi, ha destacat que el projecte els permetrà reduir el consum i també l'impacte ambiental, a més de millorar l'eficiència del servei d'enllumenat públic i reforçar el compromís per un model energètic sostenible i responsable. L'actuació forma part del Pla Estratègic de Transició Energètica que està impulsant l'Ajuntament, que vol prioritzar l'eficiència energètica i també la millora contínua dels serveis municipals. I encetem la plana cultural perquè el Museu del Suro de Palafrugell inaugura una exposició a partir dels documents que ha recopilat el doctor Martí Boada durant la seva trajectòria professional. La mostra, Arbre, Ecologia, Societat, Art, inclou documentació i materials vinculats a l'arbre i també a la fusta. L'acte de presentació es va fer aquest dissabte passat al vespre amb una conferència també a càrrec de l'autor, Ferran.
A partir de diferents objectes, la voluntat és percebre els arbres com una meravella de l'evolució. L'exposició permet entendre com funcionen, la seva biologia, l'entorn, els animals que hi viuen, com aprofiten la seva estructura i els que s'alimenten dels seus fruits. A més, se'n reflecteix el paper dels arbres en l'evolució humana. Sense anar més lluny, en l'aprofitament del suro o en el procés de fabricació d'una pipa, cullerots o de les baldufes, entre altres. La mostra també analitza l'impacte de l'emergència climàtica actual. Boada destaca que els arbres permeten entendre l'envergadura del problema. També inclou peces que la natura ha transformat amb el pas del temps i n'ha creat una de nova. És la secció anomenada Forest Art, on entra en joc la transformació de la matèria i la definició dels materials que canvien amb el pas del temps. Martí Boada és doctor en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciat en Geografia i en Estudis Catalans. A part, és sociòleg, professor emèrit i investigador honorari a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha rebut diversos reconeixements al llarg de la seva trajectòria.
I ens quedem a Palafrugell perquè ha nascut el club de boxa Palafrugell amb Toni Pérez al capdavant. En una entrevista al Palesport de Ràdio Palafrugell explica que fa uns 15 anys que volia tirar-lo endavant però que no havia trobat el moment fins ara. De fet, ho va començar a gestar abans de la pandèmia però es va haver d'aturar. Ara la seu és a la plaça del mestre Joan Planes i fan activitats dirigides durant tot el dia per aprendre com funciona aquest esport. Ferran.
A part de les classes, Toni Pérez hi farà d'entrenador les altres franges horàries.
El club té un horari molt extens, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, on hi ha, a les 9 i mitja hi ha una classe dirigida, a les 6 i mitja també classe dirigides, a les 7 i mitja també, i després el club està obert per tot el que vulgui, pot vindre a practicar el boxe lliure. Jo vinc a les 4 de la tarda, a les 5 de la tarda, a les 6 de la tarda i practico el boxe. Estaré jo per allà i et diré unes quantes coses que tens que fer i ja està.
Toni Pérez en reconeix que la boxe és un esport que ha estat mal vist, però destaca que té molts valors.
Acoger una dinàmica bonita del boxeo, con los compañeros, los entrenamientos funcionales que hay con el boxeo, saber defenderse, saber sobre todo, que está muy mal visto, respetarse en el entrenamiento, fuera de entrenamiento, porque a la que adquieres conocimientos personales de defensa personal, como el boxeo, indirectamente ya no buscas tanto barullo, ya eres más, tu autoestima es diferente.
Comenta que l'ha practicat molts anys i que no s'ha lesionat tant com en altres disciplines i anima tothom a provar la boxa. Explica que va entrenar-la i competir entre els 27 i 43 anys.
Estuve practicando boxeo, compitiendo boxeo, campeonatos de Cataluña, campeonatos de España, siempre en amateur. He estado en uno de los mejores clubs de todo Cataluña, he estado Toni Moreno en Castellbisbal y sobre todo que me ha dado más conocimientos, aportación, tanto personal como de boxeo, el club de Blanes de David Sarabia.
A més, Pérez explica que les activitats es dirigeixen a partir dels 5 anys. Destaca que els entrenaments es fan a poc per anar assolint els reptes.
I parlem de l'Oncotrail perquè el seu director, Lluís Comet, ha admès que s'han ampliat el nombre d'equips fins als 330, però que no poden créixer més. Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha remarcat que ampliar-ho més suposaria complicacions a nivell d'organització. Pel que fa a l'objectiu solidari, la Fundació Oncolliga Girona aspira a superar els 400.000 euros i superar també la xifra dels 396.772 euros que es van assolir en aquesta edició del 2024, que es destinarien a la investigació i també al suport a pacients amb càncer. Els fons recollits es distribueixen principalment entre l'equipament hospitalari i projectes d'investigació en un 70% i també en activitats diàries que realitza la Fundació Oncolliga Girona en un 30%. Els equips interessats podran fer la preinscripció del 20 al 31 de gener i hauran de confirmar-la amb tots els membres registrats abans del 14 de febrer. Amb l'augment de places, l'organització Fundació confia repetir l'èxit de l'anterior edició i superar aquests 397.000 euros. Explicava Lluís Cometa el funcionament d'inscripció de l'edició d'enguany.
Del 20 al 31 de gener, els equips poden fer la preinscripció. Al fer la preinscripció han d'inscriure com a mínim a 6 participants. Després, el dia 5 de febrer, és quan es farà el sorteig davant de notari, per al qual ja he dit abans que la gent que vulgui vindre pot venir, no? I després, el dia, un cop fet el sorteig, amb els equips que hagin tingut la sort de sortir, del 6 al 14 podran acabar d'inscriure el resto dels equips, el resto dels participants i fer el pagament. Dit del 6 al 14.
Cal recordar que l'edició de l'Oncotrail d'aquest any es farà el proper 4 i 5 d'octubre. I com sempre, cada dilluns, abans d'acabar el supermatí, tenim en Martí Seguer amb les novetats de tecnologia i oci digital.
Hola,
Martí,
molt bon dia.
Bon dia. Com estem?
Bé.
Sí?
De dilluns.
Comencem la setmana.
Sí.
I la comencem parlant de la fira ICE, que torna del 4 al 7 de febrer amb una ampliació del 20% de l'espai. Això és força, sí. Força espai.
Sí, està molt bé aquesta fira. És més coneguda això com Integrated System Europe. És la fira més gran del món dedicada al sector audiovisual, de fet. I enguany torna a la Fira Gran Via de Barcelona per celebrar la seva 21a edició. Com hem dit, del 4 al 7 de febrer. Aquesta serà la cinquena vegada que el congrés es fa a Barcelona i compta amb aquesta ampliació del 20% de l'espai expositiu, arribant fins als 92.000 metres quadrats. En total són uns 1.600 expositors d'arreu del món que hi seran presents, incloent-hi grans noms com Samsung, LG, Microsoft, Panasonic, Epson i moltes altres empreses líders en la tecnologia audiovisual. Un dels aspectes que més destaca és la presència de 330 empreses que hi participaran per primera vegada. Per tant, és una fira en creixement.
Són unes quantes, 330?
Sí, de les quals ja fa anys que hi participen moltes d'elles. Hi haurà 145 estants d'Espanya i d'empreses espanyoles i una trentena, quarantena de catalanes. Per tant,
qui ho diria, Perquè veus? El mercat català, ostres, està força bé.
Home, hem dit que hi havien... Quantes hem dit que hi havien estat?
1.600 expositors.
Dels quals 30-40 són catalans? Bé.
Vull dir, estem parlant d'una...
Sí.
Em sap greu dir-ho, d'una regió, no és país, per tant.
Exacte.
Està força bé.
Sí. També hi haurà entitats com el Clúster Audiovisual de Catalunya, la Fundació I2CAT, grups mediàtics com Mediapro, 3CAT, bé, TV3 també hi fa, també hi fa programació en directe, ha fet algun dia.
Ah, ostres, està molt bé, sí, això.
Feien el TN a alguna secció, també hi fan algunes coses, i moltes vegades també presenten innovacions, coses que després apliquen en els platós o així, es poden veure... Aquí a l'ICE ho fan algunes demostracions.
Sí que no té res a veure amb l'ICE, però em ve al cap aquella imatge amb el robot, no? que va curtocircuitar, sí. que dubto que sigui d'aquesta fira.
No, era de l'alimentària, però era una fira d'innovació.
Tecnològica, sí. Però em ve al cap aquesta imatge ara mateix pensant en TV3 i en fires d'innovació digital, però, ostres, és bastant interessant, vull dir, molt bé.
Què més et volia explicar? Doncs que no només és la fira en si, sinó que també hi ha uns fòrums que busquen unir la indústria audiovisual d'Europa i Amèrica Llatina, també, per exemple. El Congrés també posarà un gran èmfasi en el talent emergent, amb iniciatives com el Fast Forward Friday i un hackató organitzat amb diferents universitats catalanes i internacionals. Per tant, també nous talents, generació de nous talents també present en aquesta fira. Uh-huh. I el que et deia també, que no només és la fira en si, sinó que també s'expandirà més enllà dels pavellons de la fira, amb activitats a diferents punts de la ciutat, per exemple, els Tech Tours, que portaran els assistents a llocs com l'Hospital de Sant Joan de Déu o el Barcelona Drone Center... Bé.
No sabia que existia un Barcelona Drone Center.
Doncs
home, és divertit.
Sí. L'impacte no només és tecnològic, sinó que també és econòmic, com totes les fires que venen aquí. L'any passat el Congrés va generar 468 milions d'euros per Barcelona. Aquest any, aviam quin és l'impacte, però vaja, 20% més de creixement segur que serà més.
Sí, sí, jo crec que sí, eh? Vull dir, i a més el ritme que anem. Doncs veurem com creix.
I et portaré les novetats perquè hi assistiré en aquesta fira.
Home, això m'interessa moltíssim.
Si vols venir, inclús tinc entrades, imagina't.
Ui, doncs mira, potser demano festa aquell dia i vinc a veure quines són les novetats. Però seguim amb ciberseguretat, un dels grans temes ara mateix, perquè Telefònica ha patit un ciberatac que ha filtrat més de 2 gigas d'informació interna. Què ha passat?
Doncs sí, mira, Telefònica ha confirmat aquesta setmana que ha estat víctima d'un ciberatac que ha provocat una bretxa d'informació. Els atacants van accedir al sistema intern de gestió dels tiquets de l'empresa, que funciona amb un programari que es diu Gira, i van aconseguir extreure 2,3 gigas d'informació interna. Aquesta informació es va publicar en un fòrum de hackeig i, segons els mateixos atacants, no han demanat cap rescat econòmic, sinó que només ho han posat les dades a disposició dels usuaris a canvi d'uns crèdits de criptomonedes. Per tant, per un petit import pots tenir totes aquestes dades.
Vaja, és que estem en aquest tema de que el tema de ciberseguretat és molt important, però no sé com ho fan, sempre aconsegueixen extreure alguna cosa, però crec que són moltes dades.
Sí, són unes quantes dades. Això ha sigut possible amb unes credencials d'un treballador que es van filtrar i es va produir aquest accés no autoritzat. Encara s'està investigant l'abast de tot això, però bé, l'operadora confirma que els clients no s'han vist afectats a nivell de servei, però a nivell de dades encara no ho sabem.
És que, esclar, vull dir, crec que la població general, m'incloc, desconeixem l'abast que poden tenir les nostres dades en un món com és internet.
Sí.
Al final hi ha gent que està disposada a pagar per moltes dades que pensaríem que són inútils.
Sí, i no. Hi ha moltes dades que a nosaltres ens semblen inútils o amb poc valor, i hi ha gent que sí que et diria que aquesta informació té molt de valor, sí. De fet, no és un cas aïllat, perquè l'any passat, al maig del 2024, l'empresa també va tenir una filtració, també el 2021 va tenir un altre problema amb un tema d'aquests. Bé,
Vaja, potser hauríem de mirar ciberseguretat.
Sí, i més en una empresa com
Exacte,
Telefònica.
Exacte, com Telefònica. Sí. Però només ho deixem anar. Esclar, no ho sé, ja veurem què passa.
Tota prevenció és poca en temes de seguretat.
I canviem de tema perquè hem de parlar de TikTok, que podria passar a mans d'Elon Musk, que havia d'aparèixer, si s'arriba a prohibir als Estats Units. Per què?
Doncs mira, la cosa és que la xarxa social TikTok, propietat de la companyia xinesa ByteDance, es troba en una situació complicada als Estats Units. Des de l'aprovació de la regulació al Congrés nord-americà l'abril passat, el TikTok té fins...
3 dies?
Sí.
No, 3 dies no.
De fet, avui, per trobar un inversor nord-americà que pugui assumir el control de la seva operativa al país. Aquesta regulació es va impulsar per suposades preocupacions de seguretat nacional, ja que l'empresa matriu va facilitar al govern xinès dades dels ciutadans nord-americans. I una de les opcions que s'ha plantejat a les últimes setmanes, segons Bloomberg, és la venda de TikTok al magnat d'Elon Musk. Tot i això, l'empresa matriu ha negat aquesta possibilitat i l'ha qualificat de pura ficció. De fet, la companyia confia en poder superar el veto sense necessitat de vendre l'aplicació.
Oi que Donald Trump, si no vaig errada, deia que potser s'evitava aquest veto a TikTok? No ho sé, eh?
Sí, la cosa és que falta molt poc perquè es decideixi alguna cosa, i el més calent a l'aigüera, que diguem aquí.
A més, el més calent, que és justament el dia en què Trump arriba al poder.
Sí,
per tant,
sí, està clar.
Veurem.
Clar, TikTok està... Clar, és que el pastís o la quota de mercat que té TikTok a Estats Units, clar, la pot perdre d'un dia per l'altre, amb el que això pot suposar per l'empresa com TikTok. Aquest cas té implicacions més enllà de la tecnologia. Si la possible compra d'Elon Musk és vista amb bons ulls per molts, ja que Musk ja té importants interessos econòmics a la Xina a través de Tesla, bé, això podria alleugerir també les preocupacions sobre la influència del govern xinès a TikTok, alhora que també ha generat debat polític, com dèiem, Donald Trump. Sí. Bueno, en tot cas, a l'expectativa de què passa amb TikTok.
Podria passar qualsevol cosa, perquè sí. Recordo el moment en què es va plantejar la compra per part d'Elon Musk de Twitter, en aquell moment en què es volia tirar enrere, sí. Llavors no va poder, sí, i
bueno,
estem així.
Va fer caure el valor a la borsa i ho va comprar per un preu més baix, em sembla, no? Al final, o va comprar per el preu que tocava perquè ja havia quedat pactat o alguna cosa així. Però la intenció era d'avaluar-ho per quedar-s'hi igualment, em sembla.
Sí. I ara no, entraríem aquí en un fangar, perquè ara mateix estem qüestionant les xarxes socials, sí. Perquè no ens ficarem en aquest tema.
No,
perquè...
Canviem de tema.
Sí. Parlem d'una notícia que pot marcar un punt d'inflexió en la indústria de les bateries a Catalunya. ICL i Dainonic, a veure si ho dic bé, sí. Planegen instal·lar una fàbrica de catodes per bateries elèctriques a Sallent. Primer de tot, què són els catodes i què suposa tot això?
Doncs mira, t'ho explico. Els catodes és un dels components més importants que porta una bateria.
Home, important això,
Sí,
tema bateries.
I això és una notícia molt important pel sector industrial de Catalunya. La multinacional israeliana ICL i la Dainonic
han anunciat... És complicat,
Sí, sí. És que és israeliana, mira. Ha anunciat el seu pla per invertir 285 milions d'euros per la creació d'una fàbrica de càtodes, que és el fosfat de ferro, el liti, que són els components essencials per les bateries elèctriques. Aquesta planta s'ubicaria a Sallent, al Bages, concretament a les antigues instal·lacions mineres d'ICL, que es van tancar el 2020. L'espai compta ja amb unes dimensions considerables, ja que ocupa uns 100.000 metres quadrats, i si el projecte tira endavant, doncs seria la primera fàbrica d'aquestes característiques que es desenvolupa a Catalunya, fet que representa una fita important pel territori, ja no només des de la inversió, sinó que també es busca consolidar la producció de components essencials de les bateries, doncs, a un lloc més a prop.
I dependre menys d'altres països, anem a dir-ho.
Correcte. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, doncs, ha valorat molt positivament aquesta iniciativa, destacant que les bateries elèctriques són un element clau per al futur de la indústria i l'economia a Catalunya, i projectes com aquest permeten alinear el desenvolupament industrial amb reptes energètics globals. A banda d'això, també ICL i Dainonic han expressat públicament el seu entusiasme en aquest projecte. El president de la Divisió de Solucions, doncs, ha destacat que els elements que porta la bateria són uns elements crítics per la transició energètica, i qualifica aquest moment com un ideal per iniciar aquest projecte. No només el govern i les empreses han valorat positivament aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Bages també ha celebrat la inversió, destacant que podria convertir la comarca en un referent europeu en el camp de la indústria verda i sostenible.
Per tant, són passos endavant cap a aquesta evolució, cap a les bateries, i comentàvem aquesta energia verda. Per tant, veurem quines possibilitats ofereix aquesta fàbrica al Bages, i veurem totes les novetats que ens has de portar aquests dies.
Molt bé.
Que vagi molt bé, i que vagi bé aquest començament de setmana, Martí.
Molt bé, igualment.
Adéu.
Encara núvols abundants i alguna estona de sol aquest dilluns. Amb temperatures sense grans canvis, mantindrem l'ambient fred. Vent de garbí a partir de la tarda, moderat a la costa sud. Mar de fons de llevant que anirà millorant avui sí al llarg del dia. Demà el temps no variarà gaire.
Doncs esperem aquest temps estable durant aquests primers dies de setmana, i nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que fem de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet a Ràdio Bisbal. Us donem les gràcies per sentir-nos com cada dia, i com sempre us tornem a convidar a que ens torneu a escoltar demà a partir de les 8. Adéu.